Són les 10.
El suplement. Amb Roger Escapa.
De seguida, l'hora negra de Maica Navarro. Aquesta hora és notícia que Protecció Civil insisteix en la prudència al volant i a les activitats de muntanya davant un cap de setmana marcat per la pluja i la neu i per l'arribada d'una llevantada a partir de demà a la tarda de diumenge. Eva Compte.
Sí, en una entrevista aquí al Suplement, la subdirectora de Protecció Civil, Imma Soler, ha demanat evitar lleres de rius, rieres i zones inundables.
Ens preocupa perquè aquesta pluja continuarà i seran forces dies continuats de pluja. Per tant, el que farà serà acumular aigua. Hem de vigilar molt, molt aquestes zones properes a lleres de rius, a punts que siguin baixos, a guals... Per tant, molta vigilància amb això.
Del món, l'Iran restableix el servei de missatges de mòbil dins del país després de 9 dies, però manté el bloqueig amb les trucades internacionals i els missatges a l'estranger. Activistes pels drets digitals alerten que el règim dels ayatolàs vol bloquejar l'accés a internet de forma permanent. Més coses. Un home de 61 anys, detingut a Madrid, acusat d'haver apunyalat la seva exparella en un parc de la capital espanyola. La dona de 50 anys ha resultat ferida greu després de rebre 3 punyalades. L'han ingressada a l'Hospital 12 d'Octubre. Els fets han passat aquesta matinada al districte d'Ossera. I tornant a casa nostra, els bombers treballant per extingir l'incendi que s'ha declarat a primera hora del matí en una nau industrial de Reus, al Baix Camp. Hi ha 17 dotacions desplaçades. El foc ha començat al fons de la nau i el sostre s'ha col·lapsat a la part posterior. Hi ha habitatges i els bombers n'han demanat el confinament. I pel que fa als esports, victòria del Girona al camp de l'Espanyol per 0-2 al derbi català, mentre avui a les 2 juga el Madrid en el primer partit d'Álvaro Arbeloa al Bernabéu. Veurem si amb xiulada o fins i tot mocadurada. Tot plegat, avui dissabte, dia en què s'acaba el Dakar a l'Aràbia Saudita, ja amb la primera sorpresa. Luciano Benavides s'ha endut la màxima categoria de motos, amb només 2 segons d'avantatge sobre Ricky Brabec.
El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Passen 2 minuts de les 10.
L'hora negra. Maica Navarro.
Maica Navarro, bon dia i bona hora.
Mira, que m'estic barallant amb els cascos.
Amb els auriculars.
Es diuen cascos, també?
En català, auriculars.
Però i cascos, no?
No. El casc és el casc de moto que fas servir, però avui, suposo que per estalviar-te la pluja, has vingut amb cotxe, amb taxi, no sé com t'ho has fet per arribar...
Sí. Amb taxi.
Molt bé. T'hem portat una mica de tortell que ens han enviat gentilesa de la Federació Catalana dels Tres Toms, tortell tradicional de Sant Antoni Abat, que se celebra aquest cap de setmana.
Pues no ho entens, tio, no t'estima ningú del gremi de pastissers.
Per què?
Perquè sí. Aquí en aquest programa mai hi ha pastissos.
I tant, que ens
han enviat... A l'altra banda de la Diagonal, que tothom esmorzen amb pastissos.
Saps quina és la diferència entre l'altra banda de la Diagonal i aquí? És que quan ens envien uns pastissos, jo l'envio a la redacció perquè puguin esmorzar, i no el poso aquí a l'estudi.
Sí. Vols dir que el Bondó se'l menja només ell
no
i els tertulians?
El deu tenir allà amb els tertulians?
No m'ho crec. No
doncs escolta'm, aquí també ens envien molts pastissos i molta rebosteria, pel que passa és que jo la reparteixo com a bons germans entre redacció d'informatius, esports, redacció del Suplement, en fi, una pila de gent que treballa aquí el cap de setmana. Has vist com t'ho he girat bé aquí?
Absolutament. Bueno, això no em va, però vaja, és igual. No, però passa res.
No passa res.
No passa res.
No, jo tenia ganes que coneguessis el Néstor Gómez, que no el coneixes, el Néstor. Posa't els auriculars perquè l'has de sentir bé, el Néstor. Aquests funcionen? Tampoc funcionen. A veure si serà el volum. A veure, Néstor Gómez, bon dia.
Hola, molt bon dia, què tal?
Ah, aquest és el nou, no?
Sí, bé, nou, per molts dies ja, mira.
Sí.
Néstor, coneixes la Maica?
Personalment no, sí, per escoltar el programa sí, és clar.
Molt bé.
Saps, et dic una cosa? Com es deia el que havia abans?
Bé, n'hi ha molts.
No.
Encara hi és. El cap de setmana se va tornar l'Enric Agut.
Ah, vale. Exacte. Espera, perdona. És que l'altre dia... no sé per què a casa vaig estar... l'Enric Agut va tenir molt protagonisme i el vaig veure per primera vegada O sigui,
per TV3 vas coincidir.
Per TV3.
Amb la Melero.
No, l'haig veure jo des de casa. Ah. A la tele el vaig veure i vaig dir, ostres, ja li poso cara al senyor amb el que a vegades jo interactuo per la ràdio. I ara ja me'l canvies.
No, perquè bueno, no te'l canvio jo, van fent torns al cap de setmana.
Ah, vale, vale.
Ara li passa però...
festa,
Néstor,
s'ha agafat festa aquest cap de setmana.
Ah, perquè, però moltes vegades jo coincideixo amb el...
Sí, perquè normalment de cap de setmana hi ha l'Enric Agut, el Jofre Genuí i el Néstor Gómez, oi, Néstor?
Sí, més el Jofre i l'Enric, i quan ells no hi són, jo que estic habitualment a les tardes amb la Gemma,
i aleshores jo el
cobreixo. A més, a mi se'm reconeix relativament fàcil perquè sóc l'únic de la secció que porta barba.
Vale.
Els homes amb barba t'agraden, Maica?
Onda!
Sí.
D'on ets tu, Néstor? Curiositat, eh?
De Gavà.
De Gavà, molt bé.
Gavà, està bé, molt bé. Estem a favor de Gavà.
És que, clar, vull dir...
Bueno, del Baix Llobregat.
Sí, no, és veritat. O sigui, jo com... Clar, jo soc de l'altra banda de l'altre riu, del Besòs, però sí, molt a favor de l'àrea metropolitana, sí. Gavà, a favor.
Està plovent a Gavà, Néstor?
Doncs està plovent poquet, encara. Diríem que la pluja ara mateix cau amb força al Camp de Tarragona. Sí, un altre cop.
Per tant, aquesta pluja que ha començat ja des de primera hora, especialment a Tarragona, Terres de l'Ebre, també en diversos punts de Lleida, oi?
Sí, continua. Bàsicament la fotografia seria similar, amb petites variacions respecte al que en comentàvem no fa gaire estona, una horeta, hora i mitja abans. És a dir, la precipitació concentrada preferentment a la meitat oest del país, diríem, entre Barcelona, Manresa, cap a Lleida, amb les pluges més importants concentrades al Camp de Tarragona. Hi ha hagut una breu pausa de precipitació, no fa gaire, però ha reprès de nou amb intensitat, ara mateix, com dèiem, al Camp de Tarragona, i val a dir que, per exemple, a l'Alforja ja han recollit 78 litres per metre quadrat, 64 a la Riba, 64 a Constantí, 50 també a Tarragona. I aquesta precipitació continua desplaçant-se cap al Pla de Lleida, però se n'espera de nova. Ara mateix comencen a entrar noves pluges cap al Montsià i el Baix Ebre, i aquesta segona tongada de precipitacions, les que arriben per les Terres de l'Ebre, són les que de nou reactivaran les pluges al Camp de Tarragona. Les que hi són ara marxaran, però n'arribaran de noves. I també amb aquesta neu caiguent al sector del Pirineu més occidental, amb una cota de neu que anirà pujant. Ha nevat a partir dels 1.000 metres aproximadament i anirà pujant cap als 1.300. Les pluges més importants arribaran durant les properes hores, especialment a l'àrea de Barcelona, tot i que ha plogut una miqueta o ha fet algunes pluges a l'entorn, cap al Vallès o al Penedès, s'esperen les més intenses a partir del migdia, primeres hores de la tarda, a la vegada que s'intensificaran a Girona, que pràcticament aquest matí no ha plogut i fins i tot han vist com sortia una mica el sol. Doncs s'espera que a partir del migdia tarda les pluges arribin a l'Empordà, al Baix Empordà també, al sector del Pla de l'Estany, Gironès i la Selva, i s'intensifiquin. I aquestes pluges són les que tindran continuïtat ja quan comenci a ploure durant tota la tarda, tot el vespre, tota la matinada i també fins demà al matí, de tal manera que tenim unes quantes hores pel davant amb aquesta forta inestabilitat.
Us en recordeu quan vivíem en un país on no plovia i teníem la sensació que no plouria mai? I que havien... Jo recordo una... No sé si va ser la Mònica Ussar, la teva col·lega de l'altra banda de l'Eduela, que un dia va dir, és que clar, hi ha col·legues que em diuen que els seus fills no han vist mai ploure. O sigui, que era una sensació com de que mai a la vida plouria.
Bé, que Pere Aragonès va convocar eleccions, entre altres coses, perquè no podia aprovar uns pressupostos, però també perquè aquella sequera no millorava, no li provaven mesures per fer-hi front.
I el conseller Baltasar, recordem que la darrera sequera va anar fins i tot a Montserrat a pregar.
Sí?
I això després va pregar, i déu-n'hi-do el que va ploure després.
Sí. No, però escolta'm, entre una situació i l'altra, a favor de que plogui l'aigua.
És un cap de setmana de llar de foc, ràdio i manteta, eh?
Llibre i manta, sí, totalment.
Tenies previst anar a esquiar, tu, Maica, aquests dies, o esquia no?
Jo crec que aquestes alçades de la pel·lícula ja hauries de saber que la Maica Navarro no esquia, que havia esquiat fa molts anys, que quan anàvem els bombers de Barcelona a esquiar a Andorra, però ara ja fa molt de temps que no esquio. Jo crec que no seria incapaç de ficar-me uns esquís. No, ja no... No tenia por, però, ostres, agafava unes velocitats, mare meva, no sé com em vaig matar algun dia, vaig fotre cada hòstia. Una vegada a Viella, a Baqueira, Deu estar encara, hi ha una secció de l'exèrcit de terra, que hi ha un destacament que anaven a fer pràctiques allà a Vieja, i estaven tots pobrets formats en el primer dia que no s'aguantaven amb els esquís, parlo de la prehistòria, eh? I jo anava amb uns esquís que m'havia prestat el Manel Vilaseró, que eren de dos cicles enrere, o sigui, amb les grans, amb les puntes sense afilar, i amb aquests cabrons de bombers em van fotre dalt de tot, em van tirar allò...
Per una negra.
O sigui, no era negra, però per mi com si fos.
Vas baixar rodolant.
No, vaig baixar a tal velocitat que vaig començar a cridar, aparteu-vos! I el comandament, el mando, en comptes de dir-los, aparteu-vos, de dir, no, ja, ell es girarà. I jo, que no, em giro. Sí, els vaig tirar com el billar, una pilota que de sobte tira a tot a les peces, tot, doncs tots a prendre pel sac, mare meva.
Atenció al trànsit, perquè tenim utilització de cadenes obligatòries a moltes vies catalanes, per exemple, a la GI-400 a Alp, a la L-500 i L-501 al Pont de Suer i Boí, a la N-141 a Bossòst, també obligatori cadenes a la BB-4031 en ambdós sentits de Castellar de Nuc a Toses, i calçada tallada per la neu a la BB-4024 de Guardiola de Berguedà a Bagà. I atenció, perquè també Protecció Civil ja m'ha explicat des de primera hora que té activada l'alerta del pla Neucat per nevades intenses al Pirineu Occidental, això que explicava el Néstor. A la C-28, al Port de la Bonaigua, calen cadenes, però no està tancada encara aquesta carretera, veurem com evoluciona. I dues incidències més, a la Ronda Litoral mig quilòmetre de circulació intensa cap al Nus de la Trinitat per una avaria, i retencions també a l'AP-7 a Tarragona en direcció a Castelló per un accident. Que difícil que és fer el trànsit, eh? Sí. Complicadíssim, sempre. Té un mèrit extraordinari tota aquella gent que s'hi dedica, perquè és molt fàcil equivocar-se. Néstor, alguna cosa més?
Doncs, en principi, continuarem pendents durant tot el dia d'aquestes precipitacions que han d'anar caient. Recordem que venim d'una llevantada de final d'any, de tal manera que ja tenim el terra i tot bastant moll. No és això que venim d'un temps de sequera o de manca de precipitació, sinó que ja tenim el terra prou saturat, o almenys que no li ha donat temps a engolir-ho absolutament tot. I ara n'arriba aquesta, que, com deien, tindrà dues parts. Avui i demà seria la primera part, que en ven més de xaloc que no pas de llevant, i la de dilluns i dimarts, que podria tornar amb aquesta llevantada, que podrà tornar a deixar precipitació abundant a bona part del país.
Gràcies, Néstor. Fins ara.
Fins ara.
Adéu-siau, Néstor.
Adéu.
3 minuts per un quart d'11 del matí. Veig que no te'l menjaràs, el tortell, eh? No, el torno a enviar dalt, eh?
Sí, que no, que me'l menjaré. Passa que,
és d'aquest tortell que porta el meló, aquell...
No, a mi la fruita confitada no m'agrada.
A mi tampoc.
I després home, teniu una cosa en comú.
Mira, la cirera és...
Res, no m'agrada. Escolta, no tornaré a fer-ho de la setmana passada, d'entrar així a parlar de mi amb aquesta lleugeresa i generositat no pagada, perquè m'han fotut hòsties fins al carnet d'identitat, eh?
Ja ho he vist, ja ho he vist.
M'han fotut, però feia temps que no em fotien tant, eh? O sigui, però mira, això és una senyal. Feia tant perquè, o sigui, perquè arran del...
De l'Antoni, posem una mica de context, la setmana passada ens va visitar l'Antoni Bolinches, psicòleg, i la Maica Navarro va explicar la seva...
Que no estava preparat, o sigui, no estava...
Com tantes
ser...
altres coses que passen en aquest espai. Va venir l'Antoni Bolinches, vam convidar la Maica a quedar-se a la conversa, l'Antoni Bolinches té un utiller on parla de les superdones i les dificultats que tenen dones amb un alt nivell adquisitiu i de certa edat, doncs, per trobar parelles que s'ajustin a les seves necessitats, i aquesta mancança del dèficit masculí. La Maica va explicar que és una situació que s'ha trobat al llarg de la seva vida, i moltes garrotades ha rebut també a la xarxa.
Però és increïble perquè... És
precisament que... d'homes, que potser sentien al·ludits. No, és que d'aquí plorava la criatura, segurament,
no,
Maica.
Alguna dona també, però... O sigui, la gent ha de pensar que el que han fet els nostres companys de xarxes de Catalunya Ràdio és agafar un extracte petitet de tot allò que jo vaig dir. I jo vaig repetir diverses vegades que parlava de la meva experiència personal. De la meva experiència personal. O sigui, potser hi ha gent que diu, què ens interessa? Evidentment, no li interessa a ningú. O sigui, però com d'altra gent que parla del... Pregunten, jo parlo de la meva experiència, de la meva. Evidentment que jo no generalitzo de que a tots els homes, quan jo deies que a tots els homes, no, evidentment que no a tots els homes. Jo parlo de la meva experiència, jo ho vaig dir. I totes aquestes persones que m'envien al psiquiatre, no patiu. Jo ja vaig al psiquiatre. O sigui, jo vaig, això no cal, no patiu, que jo fa molt de temps que faig teràpia i directament amb psiquiatre i em medico amb el doctor Bulbena. O sigui, que
a vegades, Maica,
no
anem al psiquiatre o anem al psicòleg per parlar o per culpa de persones que no van al psicòleg. Vull dir que la causa que ens provoca anar-hi a molts és que d'altres...
I a més a més,
potser
jo,
també els convindria són capaços de fer aquest pas.
En aquesta part també assumia una part de deia que durant molt de temps em vaig sentir culpable, que pensava que tota la culpa era la meva, però jo en aquest procés d'aprenentatge, de conèixer-me a mi mateixa i entendre o voler creure que això no em tornarà a passar, ja assumia que jo feia doncs, per situacions personals o com era que jo escollia, bueno, que les meves relacions no havia estat la més certa. Jo assumia la meva part de responsabilitat, però no per castigar-me, sinó que aquest anàlisi ja l'he fet. I no generalitzo, evidentment, és que algú... Pues a mi ja m'agradaria que la meva dona guanyés. És que, mira, m'encén perquè era... Ha estat com dient, mama, però perdona, perquè... Però hi ha aquesta ira... En fi, que gràcies, i gràcies a totes les dones, perquè també han hagut
que t'han donat les gràcies, també, bueno, segurament, per compartir el teu testimoni.
Bueno, perquè s'han vist, vist un mirall. S'han dit, ostres, just! I vaig parlar d'alguna cosa, una situació personal que jo vaig veure i vaig fer, que ningú em va demanar que fes, que també ho vaig dir. A mi ningú em diu a Nova York que haig de fer això. I vaig dir que era a Nova York, perquè era a Nova York, però podies haver estat a Santa Coloma Gramenet. O sigui, si alguna cosa tinc clara és d'on vinc, d'on soc i d'on soc orgullosa de ser-hi. Ara, ningú m'ho va demanar i moltes dones em deien tia, és que el que explicaves és que és tal qual, jo he viscut, jo ho he fet i punto, ja està, i no passa res. Sobrevivim, i vivim, O sigui, no passa res, o sigui, estem aquí. I agradi o no agradi a determinades persones, homes i dones, perfils de dones com servidora, som aquí i hem vingut per quedar-nos i per alçar la veu i diem que, bueno, pues que tenim un trosset del pastís d'aquest univers, us agradin o no us agradi.
I per molts anys, Maica, les xarxes sabem de sobres que les carrega el diable i de la mateixa manera que aquell extracte va rebre molts comentaris doncs que no estaven d'acord amb tu o amb insults directament i d'altres que ho aplaudien, també el contingut del Bolinches amb tu dins explicant la teva història, sencer, ha estat un dels que més ha funcionat a la xarxa. Vull dir que d'expectació i d'interès n'ha generat de sobres. Queda't amb això, segurament. Passen 2:15. Avui a l'Hora Negra amb la Maica Navarro ens remuntem a un crim que va passar el novembre del 2023. En vam parlar aquí al Suplement, a Sant Adrià del Besòs. Una dona de 26 anys va apunyalar la seva parella de 33 anys, 100 vegades, 113 concretament. Aquesta setmana hem sabut que finalment no se celebrarà el judici perquè l'assassina Arletis Castillo ha reconegut els fets i ha acceptat una pena de 20 anys. És un canvi perquè fins ara s'havia de procedir a aquest judici. Finalment ha aconseguit que la pena li rebaixin 5 anys a canvi de reconèixer que va ser ella qui el va assassinar amb més de 100 ganivetades, un cas molt recordat. La parella era el Gerard i l'Arletis, la víctima, el Gerard, que aleshores només tenia 26 anys, que vivien en un centre, en un pis, al centre de Sant Adrià. Què va passar aquell dia i què ha canviat, Maica?
Doncs el Gerard Guerra Reig, que tenia 33 anys, vivia amb la... Feia com una mica més d'un any que s'havia anat a viure amb la seva parella, amb aquesta dona cubana de Santiago de Cuba, l'Arletis Castillo. Ella tenia una nena petita d'una relació anterior, vivia amb el seu pare, d'aquest carrer de Bogatell del centre de Sant Adrià, tocada a l'Ajuntament, i jo recordo perfectament aquest cas, que com dius, vam parlar, perquè van ser 113 apunyalades, o sigui, terrible. Quan, a més, ella va escenificar una escena del crim que els Mossos d'Homicidis del grup d'homicidis de la Regió Policial Metropolitana Nord ja van veure des del primer minut que hi havia peces que no quadraven. Era cap al migdia i ella surt al carrer cridant, demanant auxili, porta una ganivetada a la cama i arriba una veïna, truca al 112, arriba una primera patrulla de la policia local de Sant Adrià. Aquesta parella li fa un torniquete, aconsegueix aturar l'hemorràgia, ve una ambulància del SEM i el que veuen és que ell ja és mort I el que troben, al poc als domicilis, és que el jove està lligat, maniatat, amb una cadira al saló del menjador. Està maniatat amb una...
O sigui, un cop troben el Gerard ja mort, el troben lligat...
Lligat amb les mans, amb una cadira, immobilitzat, amb una tela negra, i de fet amb un tros d'aquesta tela també porta el coll. Però el coll no el portava apretat, ell podia respirar, però estava absolutament immobilitzat, per tant. I ell el que manifesta en aquell moment és que en aquell moment ell i tots dos anaven a fer un joc sexual i que tots just estaven a punt de començar, bueno, doncs allò, tenien com a parella la seva intimitat, anaven a iniciar un joc sexual, i en aquell moment algú truca a la porta i apareixen dos homes, que ja ella descriu com àrabs, que estan demanant per l'Òscar. L'Òscar era el propietari de l'edifici on ella vivia de lloguer, feia temps, com 5 anys, amb el pare d'ella i la nena, i que, clar, que tots arriben demanant per l'Òscar i que sense pràcticament mediar paraula comencen a agredir a l'Òscar, que, clar, com que està maniatat, doncs no pot defensar-se i l'assassinen, i que ella, per intentar defensar l'Òscar, rep una ganivetada.
O sigui, vesteix el crim d'un robatori.
Un assalt, perquè tampoc es porten res d'allà, i per tant era com molt estrany.
De dos individus desconeguts que li entren a casa, dos lladres que assalten la casa i provoquen aquesta escena.
Però clar, ja la porten als sanitaris, la porten a Can Ruti.
La lesió que té ella és una autolesió o fruit també...
Això ho van saber després. Ella el diu, que ella el que explica és que l'han agredida. La porten a Can Ruti i, bueno, Mossos comença... Clar, i els de la policia científica, el que se n'adonen ràpidament és que en aquell escenari amb molta sang, perquè recordem 113 punyalades, doncs allà que troben són empremtes al terra d'uns peus nusos cap a una direcció, però cap altre rastre de...
Només hi ha petjades d'una persona.
Petjades d'una persona que són d'ella, d'un peu nus, i no hi ha cap petjada de ningú accedint i sortint. Quan parlo d'aquestes restes, ja els de la científica ja descompten els serveis sanitaris que han treballat a l'escenari, perquè per confirmar la mort d'ell, assistir-la amb ella. I a més, estem parlant del centre de Badalona, amb molta càmera de vigilància pública i també privada d'alguns de comerços, i del propi edifici tenia càmeres, i allà no es troba absolutament cap persona sospitosa amb les característiques que ella defineix. Ella està de seguida surt de la UCI, recorden, i ara aquestes últimes hores he pogut parlar amb l'advocat de la família del Gerard, el Marc Pérez Bou, i m'explicava com ell va entrar quan la instrucció ja pràcticament estava finalitzada, però m'explicava com els pares i els germans del Gerard, també n'han parlat aquests dies al Periódico de Catalunya, en una entrevista que els va fer el Guillem Sánchez, com aquells dies ella volia anar a l'enterrament i va intentar anar a l'enterrament, però els Mossos la van convèncer de escolta'm, vigila, perquè aquesta gent, que ja sospitaven d'ella i estava ella sota custòdia policial, vigilada més aviat a l'hospital, li diuen, escolta, millor que no, perquè pensa que si aquestes persones que encara estem buscant, que han fet mal, que han assassinat el Gerard, potser podrien anar a buscar-te, per tant, millor que no vagis a l'enterrament. El cas que ella és detinguda, finalment, perquè els Mossos descarten que ja hagués entrat ningú, i, per tant, ella era la única... Només havien estat tots dos. I en aquell moment ella fa un canvi de versió i ja els dos homes, els dos agressors, desapareixen. I el que explica és que ella havia trobat... un dia troba el Gerard al bany masturbant-se amb una foto de la seva filla petita, i que ella entra en còlera i el que fa és bueno, hi ha una agressió i que l'enganya perquè ell no es pugui defensar, i que en aquesta
pugna
doncs l'assassina, i que ha estat en defensa pròpia, bàsicament. Bueno, és que no té... I el que li fa especialment a la família és que en els últims 2 anys ella ja a presó preventiva a l'espera d'aquest judici que no s'ha celebrat, amb un amic cubà, aquest amic inicia una campanya de recollida de diners per finançar la seva defensa, amb l'argument de que ella era una víctima del Gerard. Tota una campanya que la família el que va fer va ser ferir-la.
La família del Gerard.
Efectivament.
Doncs finalment ha arribat aquest... No és un acord, simplement ha reconegut els fets,
bueno, no? El que... aquest advocat, el Marc Pérez, el que va explicar molt bé a la família era, escolteu, evidentment podem anar a judici, el judici s'havia de celebrar l'estiu de l'any passat, es va ajornar per una mala, perquè no ponen disposició de l'advocada d'ella, i en aquell moment es va intentar arribar a un acord de conformitat, i l'advocat va parlar amb la família, amb els pares, i els hi va convèncer, escolteu, és un bon pacte si elles estan d'acord. És veritat que l'advocada d'ella volia arribar en un principi amb un acord, amb una condemna de 7 anys. Evidentment, ni la fiscalia ni la família acceptarien una condemna de 7 anys per aquest crim. Però vaja, en el moment que l'altra part va acceptar 20 anys amb 5, 20 anys de presó, amb 5 anys de llibertat vigilada, i l'acceptació del reconeixement dels fets, doncs l'advocat el que li va explicar a la família, escolta'm, us estalviarem anar a un judici on escoltareu amb detall tot el patiment, tot allò que va patir el Gerard, i vosaltres haureu de passar per allà, i per tant ja la veritat judicial i el reconeixement ja el teniu amb aquest pacte de conformitat. Per tant, és un bon pacte de 20 anys i que es va signar la setmana passada, i per tant estalvia a les parts aquest judici, especialment, com et dic, els pares i els germans del Gerard. I els pares i els germans tenen allò que volien i que demanaven, que era que el nom del seu fill es tornés a netejar, que no quedés cap mena de dubte sobre la seva honorabilitat. A més, recordo perfectament...
Una pregunta. Sí, digues. No hi havia cap mena d'antecedent amb aquesta dona, tenint en compte que li va clavar 113 punyalades al Gerard? 113?
Re.
És a dir...
Re. Brutal, terrible. I a més, la gran majoria...
I aquest acribillament, clar, com es justifica?
És que no hi ha explicació. De fet, parlant ahir amb l'advocat, deia, però, escolta'm, i per què ho va fer? Perquè era una... Bueno, de fet, ella estava embarassada. Ell estava entusiasmat.
Ha tingut el fill?
No. De fet, és una pregunta que vaig fer. El va perdre. Un cop detinguda, el va perdre. No... És que no hi ha... Fixa't, dos dies abans, ella... O sigui, el dia abans del crim, ella, de l'assassinat, ella havia de... Ella es comprava una casa a Tona, compraven una propietat a Tona on havien d'anar a viure. I, a més, perquè ella jugava a la borsa, li havia assegurat al Gerard que tenia i que guanyava molts diners, que tenia més d'un milió d'euros, que amb aquests diners seria el que compraven. La casa la compraven en conjuntament, però, evidentment, allò no es va signar mai i no es va comprar. Però... No, és que no... La mare, el que explicava, i la germana explicaven al Guillem Sánchez al periódico, és que sospiten que ell potser va esbrint... Que ell li va retreure, escolta, amb tot això dels diners que dius que tenies guardat, és una farsa que t'has inventat, perquè no n'hi han, perquè és veritat que un cop detinguda mai es van trobar aquests diners. Enlloc es van trobar mai. Ella vivia com una mena de fantasia. És que és incomprensible. Una dona que no tenia antecedents. S'havien conegut, a més, fent un curs, tots dos, per cuidar persones amb vulnerables, amb molt grau de dependència. Ell va començar a treballar en un centre amb menors, ella en un geriàtric. Ell, a més, recordo que poc després de l'assassinat, a Ràdio Palafrugell un escriptor, Rafael Corbí, va escriure una carta preciosa dedicada al Gerard, i el vaig trobar, aquest home, vaig parlar amb ell i em va explicar com havia patit una adolescència complicada, com altres persones, que havia caigut en el pou de les drogues, que havia aconseguit sortir, i de fet ell anava periòdicament a aquest centre que l'havia salvat i l'havia donat una segona oportunitat, que estava aprofitant molt bé, ajudant a la resta a donar classes de com sortir-se del problema de les drogues en què cau gent. I per tant, és un crim que va ser terrible i que els Mossos, de la mateixa manera que mai van tenir cap dubte des de, pràcticament des del primer moment que havia estat ella, mai van entendre ostres, per què? Per què? I clar, tu pots preguntar, i el judici ens hagués aclarit el per què? És igual. L'important és que el Gerard Guerra Reig, de 33 anys, era una excel·lent persona i va patir un assassinat cruel i una abraçada morant de tota la seva família.
Gràcies, Maica Navarro, avui per portar-nos aquesta història, de la qual doncs n'havíem parlat ja aquí anteriorment al suplement, i finalment aquest desenllaç, l'assassina reconeguent el crim, estalviant-se el judici, això sí, però condemnada a 20 anys de presó. 2:15 doncs, del matí farem una pausa i després de la publicitat la iaia Angeleta. L'hem anat a veure a Roda de Ter. És una dona que riu d'aquesta manera.
Ai, que salada.
Com veig, se'n riu.
Ara ens agafa un atac de riure a tots,
però riu,
oi?
Riu molt.
Home, per amor de Déu.
Té 94 anys, està sensacionalment bé, en forma de cap i de cos, i coneixerem la seva història perquè té 160.000 seguidors a Instagram. Ostres. I és una influencer.
Més que
la
bueno, el riu, per, o sigui, és això, o sigui, és que el riure et dona vida.
Doncs ara descobrim la seva història, després de la publicitat. Gràcies, Maica, fins ara.
Fins la setmana que ve.
El suplement, amb Roger Escapa.
Ja tens la teva llista de propòsits?
Sí, provar coses noves, viatjar més, tenir més espai.
Noi, però això és un únic propòsit. Provar un nou SUV Citroën.
Posa-la a la teva llista i prova el teu concessionari al Citroën C5 Aircross i el C3 Aircross. Ara, des de 18.000 euros i fins a 8 anys de garantia. Citroën. Consulta citroen.es.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atent, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Si trobes que el gener fa molta pujada, vine a Lidl i estalvia amb els formats XXL. Ara, un quilo de llagostins cuits per 7,99. T'estalvies un 19%. I 300 grams de formatge ratllat barreja de 4 formatges per 1,99. T'estalvies un 31%. Lidl, val la pena.
Oi que sona bé quan Barcelona millora? Àrees de joc, zones verdes, carrils bici, poliesportius, biblioteques, habitatges públics. Informa't de totes les actuacions a barcelona.cat/obres. Ajuntament de Barcelona.
A Capbravo podríem convidar-te al cinema. En comptes d'això, preferim que estalvis amb l'oferta especial d'un, dos i tres euros. Com el pa de sandvitx Bimbo de 640 grams amb un descompte del 17%, ara només per 2 euros. Qui et vol bé, et farà estalviar. Capbravo, així de bo.
Arriba al Liceu, Tristan and Isolde de Wagner, amb el debut absolut de la soprano Liz Davidson com Isolde. Del 12 al 31 de gener. Entrades a liceu.cat.
Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
Sigui
bon
qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
Denuncien l'accés de burocràcia...
Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
Avui a Lleida i de dijous a Barcelona. Ja
farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
I a casa nostra, els interins tornen a sortir...
I de la resta del món.
...de la cimera internacional que s'ha de fer...
Faci el temps que faci.
Més aviat sol, hi ha una petita interrupció... Que
els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Compte. Catalunya Ràdio.
Som 3Cat.
Cari, tu saps que te mida, això no s'oblida, els teus cossos no són pura i dura geografia, i ara m'he de creure que no mos tornarem a veure.
El suplement.
Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
Ara al suplement, l'àvia més famosa de Catalunya, la creadora de contingut més gran del país. La iaia Angeleta té 94 anys i més de 160.000 seguidors a Instagram, una autèntica animalada. El seu sentit de l'humor, els seus renecs i la seva empenta han encisat molts catalans que segueixen el seu dia a dia a través dels vídeos que penja el seu net, el Jordi Crous. Hem anat fins a Roda de Ter, a Osona, per parlar amb Àngela Coromina Roca, la iaia Angeleta, una dona que les ha vist de tots colors i que és un mirall de com arribar a la recta final de l'aventura. Jo vull ser
sense pressa per viure, fer un menjar deliciós.
Iaia Angeleta, bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Bé, molt bé.
Com ho hem de fer, això? De vos, de tu, de vostè?
De tu.
De tu, eh?
Sí, perquè de vostè o de vos em fa ser més vella.
I qui et tracta de vostè o de vos? A casa, algú?
No, tots em tracten de tu. Estàs més nets i m'agrada molt.
Quants nets tens?
Tinc un net, només és el Jordi, i llavors tinc dos més nets, una nena i un nen.
Com et trobes?
Bé, molt bé. Una mica de mal d'esquena, però això diuen que ara no m'hi poden fer res.
Estem aquí al costat de la llar de foc de casa teva, Roda de Ter. Aquest foc l'has fet tu?
Sí. Cada dia de matí quan em llevo, la primera feina que faig és encendre el foc. Em faig una bona torrada aquí vora el foc, que és molt bo el pa torrat al foc, és molt bo.
Déu-n'hi-do la boira aquí, eh?
Cada dia és igual, però a la tarda, generalment, ens fa sol.
No és aquesta boira que se't posa dins, que és tot humit, que tot el dia quan surts al carrer sembla que vagis xop?
No, no, hi ha dies que sí, eh? Que si ven, l'hem tingut bastant.
Com ho portes, això de ser la iaia més famosa de Catalunya?
No hi dono cap importància, jo, amb això. Sóc una dona qualsevol.
Ets la influencer en català, segurament, amb més seguidors, pràcticament. Més que la Juliana Canet, imagina't, fixa't.
No ho sé, perquè això ho porta el meu net. Jo ni m'hi fixo, amb això.
Tu tens telèfon mòbil?
Sí.
Teu, eh?
Sí.
El saps fer anar?
Una mica sí. Ben bé tot, moltes coses no. Però per trucar, això sí, molt bé.
Jordi, què tal? Bon dia.
Bon dia.
Com estàs?
Molt bé, i tu?
Sí, et trobes bé?
Sí, molt bé, benvinguts a Roda.
Moltes gràcies, moltes gràcies. Presenta'm la teva àvia, Jordi.
Bueno, em sembla que la coneix tothom, però la meva iaia és una dona de 95 anys que no para mai i que té la gran sort de tenir una salut tant mental com física excepcional.
Faràs 95 anys, ara.
Sí.
Et fa il·lusió?
Sí que em fa il·lusió.
Com tens ganes de celebrar-ho?
Ui, aquest any vull celebrar molt, molt, molt per lo alto, eh? Perquè... Com que em veig... Com riu?
Ara ens agafa un atac de riure a tots, oi? Què vol dir celebrar-ho por todo lo alto?
Perquè cada any, pel meu cumpleanys, només hi convidava els de casa meva... I els nebots, perquè només en tinc dos, els nebots.
Clar.
I les dones dels nebots. Però aquest any hi vull convidar els fills dels meus nebots.
Clar.
Que serem 40 o 50.
58.
58, bueno. I m'agrada molt de celebrar amb tota la família, perquè penso que ser la resta de gens que ho celebraràs, perquè 95 anys en amunt, malament rai, eh?
Qui cuina per 58?
Oh, jo vaig amb un puesto que... que és una sala de festes que hi fan casaments...
Digue-li on, que ell ho sabrà.
És a Prats de Lluçanès. Ah. Em penso que hi diuen el Soler de Nuc. I viu, ja em sé que coneixes, un que havia set alcalde, que es diu Isaac Paraire.
Home, Isaac Paraire, i tant, sí.
Doncs és íntim amic meu i és el que porta aquesta festa. Aniré a casa seva a celebrar-ho.
Jo tinc la sensació que tothom vol ser amic de la iaia Angeleta, perquè miro el teu Instagram i et venen a veure tots els polítics que tenen ganes també de replegar algun vot, perquè t'ha vingut a veure el president de la Generalitat, l'Oriol Junqueras...
Ai, sí, se m'han portat molt bé.
Consellers. Sí. He vist tothom.
Sí.
Tothom et ve a veure aquí. Sí.
Que amb el conseller em va agradar molt.
A veure si et faran anar una llista electoral, també.
No,
no et deixis enredar, eh?
No, perquè jo política no hi entenc.
Clar. Escolta'm, si estàs a punt de fer 95 anys, faig una mica de números, això vol dir que tu vas néixer el 1931.
Sí, just... el 14 de febrer del 31, sí.
Això vol dir que quan tu tenies 5 anys va esclatar la Guerra Civil.
Sí, me'n recordo.
Què te'n recordes d'aquells anys, que eres una cria?
Me'n recordo molt d'aquella guerra, perquè a Prats, de Lluçanès, hi va haver molta resistència dels rojos amb els nacionals, diguéssim. No podia, els nacionals no podien entrar a Prats. Van estar dos o tres dies per poder entrar a Prats. Doncs a casa meva eren una casa de pagès que hi havia una hora de Prats. Doncs les vàrem tenir dues nits allà al voltant de casa meva, els morros tots allà per poder entrar a Prats. A casa meva van quedar ben pelats. Les gallines del galliner, les ànecs, s'ho van endur tot. Feien uns focs molt grossos per allà aquells boscos i hi coïen la carn. Les gallines, tot el que atrapaven per aquelles xais, el que atrapaven per aquelles cases de pagès. Hasta les mantes del llit se'ns van emportar per abrigar-se, perquè eren els primers de febrer.
Els nacionals s'ho van emportar?
Sí. Els rojos no es van tocar res, però els nacionals se'ns ho van endur tot, hasta la mula que tenia el meu pare per anar a treballar al camp.
Devien matar molts coneguts, molts familiars, no?
Molts, perquè a aquell voltant de casa meva n'hi van matar molts dels soldats. Pobrets, molts.
Terrible. Va esclatar la guerra, tu tenies 5 anys. Vas passar...
Quan va acabar ja en tenia 8.
Vas passar gaire gana amb aquesta guerra i aquesta postguerra?
No. Gana no, perquè com que érem a pagès, clar, doncs patates, mongetes, conills, gallines, ous i això, a mare em tenia sempre. El que no teníem al rei del dia era pa, perquè no podíem anar al poble a buscar-ne. Però de vianda, de mongeta, patates i algun conill, com que teníem, matàvem per cada any, teníem cansalada al rebost, alguna llonganissa, algun bull, algun pernil. De gana, no.
Cangrejos al riu.
Sí. De gana no vaig passar mai. Ara, de menjar segons què, tampoc, eh?
Vas poder estudiar?
Mare?
Estudiar, vas poder estudiar?
Em van fer anar al col·legi fins als 14 anys. Però quan vaig saber sumar, restar, multiplicar i dividir, deien que ja es podia plegar. I llavors saps què feien les noies? Ens feien anar a aprendre de cosir perquè ens féssim la roba. I jo em van fer anar a aprendre de cosir, em feia la roba. Sí, sí, molt bé, em va agradar molt.
T'hagués agradat estudiar una mica més?
Sí, poder sí. Perquè em deien, quan se sap... Pagès, deien això. Quan se sap sumar, restar, multiplicar i dividir... I escriure cartes, perquè llavors no hi havia telèfonos. Escriure una carta i ja està bé. I em van fer plegar per això.
I a córrer. Durant molts anys vas treballar pagès.
Sí.
I després també una fàbrica, no? Amb el Miquel Martí Pol.
Sí, sí.
Sí. Mira que em riu.
Passa palabra, no?
Sí.
Amb el Miquel Martí Pol no hi havia una relació gaire bona, crec.
No gaire bona, no gaire bona.
Però per què?
Perquè els que havíem treballat a la fàbrica, pregunten el que vulguis.
Bueno, el poble... Escolta'm una cosa, para, no, espera't. Els pobles, la gent que és notòria per una cosa o una altra, sempre són criticats. Vull dir, jo no havia tingut la sort de conèixer Miquel Martí Pol, segur que era un gran escriptor, segur que coses que diuen és veritat, però vull dir que els pobles, Roger, a nosaltres també ens critiquen aquí a Roda tothom i no hem matat a ningú. Vull dir que, iaia, els pobles, les crítiques a la gent que són notoris per alguna cosa, són normals.
Què t'agradava més, la feina a la fàbrica o la feina a pagès?
Jo, la feina de pagès. Però, deixa'm explicar una cosa. Vàrem plegar de pagès, perquè, esclar, com que teníem moltes vaques, teníem porcs, amb el bestiar no pots fer cap festa, eh? Ni dissabte ni diumenge. A les 5 del matí havíem de munyir les vaques. Llavors no hi havia munyidores com ara. Havíem de munyir mà.
Clar que et fa mal l'esquena.
Doncs, esclar, treballava molt terrible, pagès. La, ra, 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 ra. Em cantava el cor quan entre els teus braços va lligar-me el teu amor. Quan a cau d'orella dolçament, mentre tu em miraves fit a fit, els llavis jo plegava així dient.
Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a Roda de Ter, a casa la iaia Angeleta. Quantes vegades t'has enamorat a la vida?
Una vegada.
Del teu marit?
Sí.
En Pau descansa?
Sí.
Des de fa molts anys?
40 anys.
40 anys que va morir?
Sí.
Com recordes aquell moment? El moment en què se'n va anar?
Molt trist. Perquè jo em vaig quedar molt, molt, molt enamorada.
I molt jove.
No em queda enamorat mai més de cap. No. He recordat sempre el seu record.
Com es deia el teu marit?
Josep.
Josep. Com us vau conèixer?
Ens vam conèixer en una sala de ball. el dia de Sant Antoni, que és el 17 de gener.
Què et va agradar d'ell?
Tot. Em va agradar molt el seu comportament, el seu... No ens coneixíem. Ens vam conèixer aquell dia allà.
Et va treure a ballar?
Sí.
I què tal ballava?
Ballava. Era en una sala... Era la Torre d'Oristà, saps on té això?
La Torre d'Oristà, sí. Doncs són els Nyandú, els del el grup de música.
Sí?
Sí, sí, sí.
La Torre d'Oristà... Després... Ells feien poc que si estaven amb una masoveria allà vora la torre, perquè havien vingut de Llonçà. I va venir cap allà al ball i va dir: ah, sou noies de Santa Eulària, perquè la parròquia de casa meva deien de Santa Eulària, de Pardines. Diu: hosti, hem de conèixer aquestes noies, perquè no en conec cap, perquè feia poc que vivia allà. Cony, vam anar ballant, ja vam anar ballant tota la tarda, i ja vam anar continuant.
Portes 40 anys vídua. Vol dir que amb 55 ja vas perdre el marit.
Sí, sí.
No vas plantejar-te en algun moment donar-te una altra oportunitat?
Mai. Mai. No m'hagués pogut enamorar de cap home, jo. Estava tan d'ell, me'n recordava tant. I l'estimava tant que no hagués pogut.
Ha estat
mai, no he intentat mai.
Ha estat el moment més difícil de la teva vida, el moment en què el vas perdre?
Sí, sí. Sí, és el moment més difícil de la meva vida, sí.
De què va morir?
De càncer. Sí. I jo el van operar, i el dia de l'operació el metge em va dir: li viurà 4 o 5 anys. Més no, em va dir. Doncs els 4 anys els vam passar molt bé, però el darrer any va ser terrible.
Com t'ho has fet per tirar endavant, després d'aquest sotrac, 40 anys més i amb aquesta salut de ferro que tens?
Mira, com que encara és jove, em veia que passa per anar tirant endavant. Sí, sí, molt que passa, em veia. I ho vaig anar fent, sí, 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 sí. Es va morir entre setmana i el dilluns sobre ja em vaig anar a treballar. I el doctor em va dir: ha fet molt ben fet vostè, perquè aquí menys es distraurà. Dic: oh, sí, perquè no en trec per res. I no, ho vaig anar tirant tot endavant bé. Sí, sí, sí.
Vindran els anys i amb els anys la calma que tindran els ulls una mirada suau.
Jordi, tu et vas criar amb la teva àvia.
Sí, els meus pares es van separar que jo tenia 15 anys i abans ja teníem molta relació, però la meva mare se'n va anar a viure amb un home, el meu pare al cap de molt poc temps se'n va anar a viure amb una dona, i jo em vaig quedar aquí en una casa a 50 metres i fèiem vida amb la iaia, sí.
Com és que la vas triar amb ella?
No en tenia cap més. No tenia cap altra opció. Però, a més, perquè, bueno, la vaig triar amb ella. Ella em va triar a mi. Soc l'únic net que té. I ella era l'única iaia que tenia, jo.
Què representa el Jordi per tu?
El meu fill. Me l'estimo molt, eh? Cada dia reso per ell, perquè no li passi res de mal.
Ets molt creient?
Sí, bastant. Ara ja no hi vaig a missa, perquè ja no puc. Amb aquest fred. Però hi ha un capellà allà a Sant Cugat, el capellà que diu la missa amb la televisió cada setmana, i m'agrada molt aquest capellà. I el veig per la televisió.
Veig que aquí també, al costat de la llar de foc, hi tens la tele. Què mires a la tele?
Què miro?
Sí. Els vespres, aquí, quan t'asseus en aquesta butaca.
Aquí miro. Allò d'aquell de Manlleu.
El Llucià Ferrer. L'atrapa'm si pots.
Que ara m'ha fet molta gràcia, perquè cada any, als voltants de Nadal, a més de tenir gent gran a concursar, hi té canalla.
I estan bé, són espavilats, la canalla, eh?
Sí, m'agraden, eh?
Mires el Llucià Ferrer, i després?
Passa palabra. I després, no, que se'n diu el Fair Boy, d'allò...
El Fair Boy, First Dates. El First Dates, que de cites.
Sí, jo també m'he fet un part de riure.
Allà amb el Carlos Sobera, t'agrada, fa gràcia.
Sí.
Per què et fa gràcia?
Perquè trobo estrany que gent tan gran encara busquen parella.
Home, encara hi podries anar tu, algun pretendent segur que tindries.
Mare de Déu. Aquells homes només hi van perquè els facin la feina. Els rentin els plats i els cuinin i els hi rentin la roba. No hi van per res més, eh?
Això no és un bon partit,
això no
eh?
És veritat. Això no és
veritat.
Deu haver-hi de tot, una mica de veritat potser sí que té. I ara que ets tan famós, et deuen haver sortit pretendents encara, tu?
Alguns sí, però no he volgut saber res.
Home, si va venir el Jordi Pujol i et va dir que eres guapa.
Sí. Pobre home, està molt fotut, eh, pobre home.
Com està gran. Mira, deveu ser de la mateixa edat, si fa o no fa.
Em sembla que té un any més que jo.
6 mesos més, té el president.
6 mesos més.
Deu ser.
Home, ara està enfeinat amb el judici, que no li han ni estalviat.
No el tancaran pas, per això.
No ho crec, aquesta no, edat ja no.
Que pobre home, si no pot caminar, va, en caminadors, té una cama que no li segueix. Perquè vàrem dinar un dia junts aquí a...
Digue-li què veu menjar.
Cap i potes de vedella.
Li vas fer tu?
No,
vam anar a un restaurant
aquí a Vilanova de Sau.
Carai.
Però uns vols de cap i pota de vedella importants, eh?
Qui va menjar més, el president Pujol o tu, o vostè?
Ell, perquè jo no m'ho vaig acabar. I ell s'ho va acabar.
Bueno, mira, tots dos heu passat una guerra, no?
Sí, sí.
Això
sí.
Que diuen.
I que quan seré vell seguiré cantant cançons igual. No sé si estaré per garantir-te una gran qualitat. Sota del nas i em podran veure somriure una mica per sota del nas.
M'han dit que ets molt amiga d'un amic meu.
Qui?
El Pep Noguer.
Ah, sí, és molt bona persona. Molt, molt.
Que heu fet un llibre junts, que sortirà aviat.
Sí, sí.
I el Pep Noguer m'ha explicat alguna aventureta que ha tingut amb tu.
Ah, no sé, diguis.
M'han dit que et van regalar un cotxe.
Sí.
Però que no en vols saber res.
No.
Que et van regalar un cotxe automàtic, perquè com que encara condueixes...
Sí, sí.
Doncs et van regalar un cotxe automàtic, sí. Els de Fiat.
Sí.
I el vas provar...
Sí.
I els hi vas tornar al concessionari.
Sí.
Per què?
Perquè jo... Primer de tot, on havia d'anar a enxufar aquell cotxe? Aquí a Roda no hi havia res per anar a carregar aquell cotxe. I la segona, que quan el vaig provar... Mare Déu, buscava l'embraga i no la trobava. Ja vaig posar sobre d'una cera. Té, noi, té, aquí tens el cotxe. Jo, amb aquest meu, hi vaig molt bé. Molt! No, no, ja em torno a quedar amb el meu.
Que és un Fiat 500 de tota la vida.
Sí.
Però és que no te'l prenien pas, el teu.
Ja ho sé, però cada mes l'havia de fer córrer, no sé què. I tants molits que volen dels cotxes, no.
Va atabalar.
Un ja en tinc prou.
Clar, jo, les meves àvies, en pau descansen, però que tindrien la teva edat si fa o no fa... No conduïen. Sempre conduïen els meus avis. No, no les deixaven conduir.
Sí, és que abans les dones no portaven de cotxe.
Sí. Tu quan et vas treure el carnet, qui et va ensenyar a conduir?
Un d'aquí a Roda que li deien el Molís, que ara, pobret, ja és mort. Però jo me'l vaig treure que tenia 50 anys.
Imagina't.
Sí. Vaig dir al meu home, perquè el meu home tampoc en tenia. Com que havíem vingut a pagès i a pagès, altra feina teníem que quedava a teòrica. I vaig dir, va, treu el carnet ara, que... No, no, jo ara ja no m'ho vull pas fer. Dic, doncs m'ho faré jo. I em va dir, llenca, tens. Vaig anar aquí amb el gestor i li vaig dir, tu vull treure el carnet. M'ho faré. I em va dir, aviam, prova de venir a examen, prova de venir a teòrica. I d'aquí 15 dies ja et diré, continua o plega. I al cap de 15 dies no em deia res. Dic, bueno, tu què? No, no, diu, fas la teòrica molt bé. Continua, continua.
I de tant en tant deus haver d'anar van renovant el carnet.
Sí, ara pel juliol hi tinc de tornar.
Que duri, que duri. Clar, de què rius?
Perquè no sé si me'l renovaran.
Home.
Però digue-li què et compraràs si no te'l renoven.
Ah, sí, si no me'l renoven. Em compraré una motoreta d'aquells... No sé què en diuen d'allò. Que vas assentat allà i pots anar...
Allò també pots posar cinquena que... Que va tota màquina.
Això no sé, però allò m'agrada molt a mi. Jo em compraré allò. Però si encara em renoven el carnet, vull encara un any més, perquè a mi el cotxe em va molt bé per anar a comprar al supermercat.
Així no has de carregar pesos, no?
Ah, exacte, jo no porto pesos per l'esquena. I allò em va molt bé perquè carrego el cotxe, entro a casa meva amb el cotxe, i llavors a l'escala ja ho vaig pujant de mica en mica.
Home, hi ha escales per arribar aquí, eh?
Sí, hi ha 14 o 15 graons.
Mira, per això et mantens en forma, també. Clar, estàs en una edat, Angeleta, que deus veure com les teves amistats es van morint, no?
Sí, també, també, sí, sí.
Com ho portes, això?
Però ara som una colla de 80 anys tots, eh? Tots tenim uns 83, 84, 85...
95.
I 95, sí, anem tirant. Però Encara sóc una de les que hi toco més, eh? Perquè l'una per la memòria. Encara ja li dèiem, a on vas anar que diumenge no eres aquí? On eres? Diu, ai, no sé. No sé puc pas dir perquè no me'n recordo.
Clar.
I és molt més jove que jo. Una altra pobreta que no s'hi veu gaire, molt poc. Vull dir que encara potser la que tiro més bé sóc jo.
Tot i
ja
que...
Ja ho diuen.
Ens enterraràs a tots.
La més bé i encara la... que estàs més bé de tot.
Et fa por l'amor?
Bastant, sí. Sí, sí, no hi vull pensar.
Però si ets creient, vol dir que t'espera el cel.
Si n'hi ha, sí. No sé si n'hi ha.
Home, si creus. Home, tu, però... tu el cel te l'has guanyat.
Sí, t'ho juro que amb el que he passat, amb el que he passat. Perquè quan vaig agafar aquest, amb 15, amb 15 anys que teniu, 16...
El Jordi.
Perquè ha sigut una bona persona, eh? Perquè llavors feia molta por. Ell començava a sortir i els amics em feien molta por.
Et va donar molta guerra, el Jordi?
No, perquè va creure molt, va fer molta bondat. Molt, molt, es va portar molt bé, la veritat.
Què et feia por del Jordi en aquells 15 anys?
Em feia por la droga i els amics dolents. Això em feia por.
N'hi havien?
Sí, també n'hi havien, també, com ara. Però ell va tenir molt seny i em va creure molt.
Què li deies?
Que vigilés molt i que, sobretot, que no es deixés enganyar per ningú.
Te'n recordes d'això, Jordi, aquesta època?
Sí, tant que me'n recordo molt d'aquesta època.
T'esperava desperta quan sorties de nit?
No m'esperava desperta, però estava molt... Bueno, era una època que no hi havia mòbils... Llavors, no és com ara. Ara els meus fills els tinc localitzats en tot moment on són.
Jo l'esperava...
En canvi, abans era diferent, però sí que estava molt al tanto de tot.
Jo no remenava mai a dormir que ell no arribés. Fos l'hora que fos.
Què li demanes als anys que et vindran?
Salut i sort.
La salut t'acompanya i la sort també perquè estàs ben acompanyada.
Molt, molt. Perquè jo havia fet molt per ell. Li he pujat la canalla. Perquè quan tenien 3 mesos que la mare havia d'anar a treballar, el canalla cap aquí a casa. I els tenia fins a la tarda, a les 4, que arribava la seva mare de treballar. Però ara m'ho tornen, eh? Ara m'ho tornen perquè m'estima molt.
Iaia, digue'm una cançó que t'agradi.
Quina hi ha de la teva època que t'agrada que ballavo?
No em diguis el Julio Iglesias, ara, que li estan sortint mal de caps per tot arreu.
Ja, diu que tenia moltes... No veus què fan les mosses?
Sí.
Les obliga... Mare de Déu, vaig veure per la televisió.
Fatal.
Fatal!
Ja es veia que no era gaire net, per això.
No ho podré veure mai més.
No, quina cançó t'agradava, aquella de la casita? Quina era la de la casita?
La casita de papel. Com es deia allò?
No la sap, canta-li.
Que feliç seremos los dos viviendo en mi casita de papel. Y qué dulces los besos serán.
Los besos, puede ser.
Qué dulces los besos serán, no sé qué, no sé cuántos.
Qué felices seremos los dos. Y qué dulces los besos serán. Pasaremos la noche en la luna. Viviendo en mi casita de papel.
Ja hi ha Angeleta i el net Jordi, una abraçada ben forta i moltes gràcies i molta sort.
Gràcies a tu.
A tu. Moltes gràcies.
De paper, de paper, oliariu.
Catalunya Ràdio, el suplement. Roger Escapa.
Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
Necessites un moca intens per arrencar? Doncs atén, perquè aquest et traurà el son i no podràs deixar de conduir-lo. Nou Opel Mokka. Disseny trencador i pura energia pel teu dia a dia. Només aquest mes, des de 18.900 euros financiant amb Stellantis Finance. Més a opel.es.
Hola, ens cal res? Sóc el súper del Corte Inglés. Ni t'imagines quina qualitat. Hi ha cervesa sense alcohol 00 i 00 torrada amb la segona unitat al 50%. I productes de perfumeria amb un 3x2 de Garnier, L'Oreal i Mixa. I els pots combinar com vulguis. Ho aprofitem?
Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
A la botiga web i app.
Avui parlem
de peus de porc. Què diu l'enciclopèdia a Jordi Vilà que hem de fer si ens animem a cuinar peus de porc?
Un restaurant caníbal a Berlín.
Aviam. Ets bullits, polits, tot això. Va.
El que diu l'enciclopèdia no ho sé.
No, ets tu l'enciclopèdia.
No, ui.
Un restaurant caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
Unai Canela el vam conèixer ara fa 12 anys, gràcies al documental El viatge de l'Unai.
Hola, em dic Unai i tinc 10 anys. Quan en tenia 5, vaig començar a sortir al camp amb els meus pares.
Documentalista de fauna salvatge, igual que el seu pare, el fotògraf Andoni Canela, el primer treball en solitari l'ha fet a Groenlàndia.
Groenlàndia és l'illa més gran del món i la carretera més llarga que té són 30 quilòmetres. No va fer Volkswagen als anys 80 per provar cotxes, no hi ha res més.
L'illa que avui és a la Diana de Donald Trump. Santiago Giral, geòleg.
Tothom té un telèfon mòbil a les mans i aquí hi han com 70 elements dels quals la meitat es poden trobar a Groenlàndia.
Solidaris.
Amb Mercè Folch.
Groenlàndia, fauna salvatge i interessos geopolítics.
Dissabte a les 10 de la nit.
El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.